Què tal, com esteu? Benvinguts. Us saludem en directe des del Firal d'Olot en aquest dia de Sant Jordi, en aquesta diada especialíssima, en aquest dimarts fred del mes d'abril. Diem fred perquè no sembla que estiguem a la Garrotxa, sinó més aviat sembla que estiguem a la Cerdanya, perquè déu-n'hi-do quin fred que fa. Aquí comencen 3 hores de directe, des d'ara mateix i fins que siguin les 2 de la tarda, tindrem 3 hores de ràdio i 3 hores de televisió, perquè això són els aires de Sant Jordi, amb els quals, doncs, aquest any tenim ganes de compartir la diada amb vosaltres. Des d'ara mateix i fins que siguin les 12 del migdia, avui hem traslladat el des d'aquí, des de Sant Jordi, un des d'aquí que habitualment fem al plató d'Olot Televisió i de Ràdio Olot, doncs avui el fem aquí, al capdamunt del Firal. I avui, també, a partir de les 12 del migdia, encetarem un especial Sant Jordi amb en Gerard Puigdemont, la Natàlia Moreno i la Mònica Font, per tal de copsar des de peu de carrer com s'està vivint aquesta diada tan especial. Avui el des d'aquí tenim 3 convidats de luxe que han vingut a passar fred amb nosaltres, però ens fa molta il·lusió tenir-los aquí. Una d'elles és la Núria Torres. Què tal, Núria, com estàs?
Hola, bon dia.
Sí. Gràcies per acompanyar-nos. És un plaer tenir-te aquí i t'agraeixo que ens acompanyis tenint en compte les temperatures, perquè no sembla que estiguem
a la primavera.
Certament, sí. I la Núria Pascal, com està, Núria? Benvinguda.
Molt contenta de ser aquí.
Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Tu és la primera vegada que participes a la nostra tertúlia, espero que no sigui l'última.
A veure.
Avui la centrarem.
Ens estrenarem avui, a veure com va.
Avui la centrarem a parlar molt de cultura. I en Ramon Esteban, què tal, Ramon, com estàs?
Molt bé.
Benvingut.
Gràcies.
Gràcies per ser aquí. Ja teniu el llibre triat o no per aquest Sant Jordi?
Sí.
Sí? Quin?
Mira, jo penso comprar el llibre de l'Alfred Bosch, aquest llibre que ha tret sobre història, espero que no me'n recordo com es diu, que es diu Obrint Pas, que narra històricament, però de la manera divertida que ell escriu, la Renaixença, diguem-ne.
Molt bé, molt interessant. I la Núria?
Jo és que normalment no m'espero Sant Jordi. Jo la setmana passada ja me'n vaig comprar un i ja l'estic llegint. O sigui que...
I quin és?
Em vaig comprar Lo que quede de l'Iran Chuarela, que
fantàstic.
És una feminista basca molt interessant.
I tant que sí. I en Ramon Esteban?
Doncs mira, jo aquest vespre miraré que la meva dona, miraré de convèncer que la meva dona me regali l'últim llibre que ha tret en Pierre Lemaitre, un escriptor francès del qual sóc un fan, primer per les novel·les negres i després per l'altre que ha fet, es titula El silenci i la ràbia. I és, bueno, és la continuació ja d'una saga que porta un temps fent.
Miraré
que si l'aconsegueixo.
M'encanta.
És molt bo, eh?
Coincidiu?
Sí.
Va posar el llistó molt alt aquest home amb la sèrie de novel·les negres i després amb aquella Ens trobarem allà dalt, aquella que saco, que van a fer una pel·lícula i tot, que no va estar gaire bé, però a partir d'aquell moment ja és més discutible el nivell que... O sigui, va posar el llistó molt alt i ara crec que li està costant, però vaja, continua sent un escriptor fantàstic.
Per aquest set que tenim muntat aquí al capdamunt del Firal, hi passaran moltíssimes persones, molts protagonistes d'aquest Sant Jordi, al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio i de televisió que hem preparat. Per tant, esperem que us quedeu amb nosaltres. Com podeu veure, aquí al capdamunt del Firal tenim una vista privilegiada de la quantitat de gent que ja en aquestes primeres hores del matí es concentren aquí per veure llibres, per veure roses, per trobar-se amb, vaja, en definitiva, en un esdeveniment social com no pot ser cap altre, com és Sant Jordi, amb les escoles, que també són les grans protagonistes d'aquests dies, no només perquè moltes d'elles venen roses, sinó perquè els seus alumnes aprofiten per sortir al carrer. D'entrada, m'agradaria preguntar-vos quin estat de salut té el Sant Jordi el 2024, Núria?
Jo crec que si fem cas a una lectura superficial té un molt bon estat de salut. Segur que es vendran molts llibres, segur que es vendran moltes roses. És evident que tothom surt al carrer. Si fem una lectura més en profunditat, tinc els meus dubtes.
Ah, sí?
Sí.
Per què?
Bé, perquè penso que és la diada del llibre i jo aquest cap de setmana a Barcelona, en una llibreria coneguda del Passeig de Gràcia, vaig haver d'arribar a la quarta taula fins a trobar els llibres en català. Per tant, crec que això és un molt mal símptoma.
Núria.
Bueno, pot ser una mica el que comentava la Núria, no? Que a vegades quan les coses creixen molt hi ha el perill que es difuminin i es perdin. Jo crec que ara és un dia que tothom l'espera, que Barcelona avui segur que estarà rebentat, totes les ciutats també, i és una festa molt amable, però potser hi ha una essència que quan creix una cosa tant costa més mantenir-ho.
I en Ramon com ho veu?
Jo estaria força d'acord amb el que han dit les meves contertulianes. Així és aparentment a simple vista, jo crec que és de les manifestacions de la cultura catalana, entès cultura en un sentit molt ampli, que té més bona salut, perquè hi ha altres vessants que estan patint força. Però esclar, és veritat que la potència i la intromissió d'altres cultures, bàsicament la castellana, es deixa notar. I el món editorial no és aliè a aquesta invasió i, per tant, lamentablement, pel que és la cultura estrictament catalana o el que entenem per cultura catalana, això està passant. Però vaja, jo crec tant de bo, en general, les manifestacions de cultura catalana tinguessin la bona salut que té Sant Jordi.
Sí, em dono totalment la raó. Sí. Tant de bo, quan es parla de dansa o de cultura popular catalana, hi hagués aquesta quantitat de gent al carrer.
Sí, sí.
Tant de bo.
Clar.
De fet, Núria, tu comentaves que vas haver de buscar 4 taules més enllà per trobar llibres en català. Vas demanar algun tipus d'explicació al voltant d'aquesta circumstància? Perquè estem parlant del Cap i Casal de Catalunya, no? No estem parlant de qualsevol ciutat que estigui a tocar a les nostres fronteres.
Sí, sí, vaig preguntar amb una noia que estava atenent a la gent, atenia fantàsticament bé a la gent, i em va dir que clar, que al Passeig de Gràcia hi passa gent de tot arreu, i que clar, com que hi passa gent de tot arreu, o sigui, abans de la taula de català hi havia una taula, que ja em sembla bé, amb escriptors en llengua o anglesa o alemanya, que ja em sembla bé, perquè quantes vegades anant pel món a mi em passa això, com que no vaig a mi bu, se m'ha acabat el llibre que estava llegint, i a vegades buscar una lectura és una mica difícil, no? O sigui, i ja em sembla bé que la tercera fossin llibres en llengua estrangera, però que la primera i la segona fossin castellans no em sembla bé,
és una mica un drama en aquest sentit,
sí.
I en tots, jo fa un parell de mesos vaig anar amb una amiga que viu allà i vam anar a esmorzar, jo ja anava com mig mentalitzada a veure si el cambrer parlarà català o no, però és que no parlava ni castellà. O sigui, vam haver de demanar l'esmorzar en anglès perquè el cambrer només parlava anglès i no era a les Rambles, era en un barri, vull dir que ja... Bé, és un problema una mica complicat.
És que la reculada de la llengua catalana, que jo en els moments més pessimistes en dic gairebé una extinció, no, en vies d'extinció de la llengua catalana, s'ha de plasmar d'alguna manera també a l'hora de vendre llibres. El llibre té al cap i a la fi el que busca és vendre. I si posa els que són en literatura no catalana per davant és molt simptomàtic. No és que el llibreter tingui ganes de perjudicar el català,
no.
Sinó que el que té ganes de tenir més calaix, no?
Et dono una raó, però per una altra cantó també penso que els mitjans de comunicació tampoc juguen gaire al nostre favor, bueno, el nostre, vull dir, el de la llengua catalana.
Sí, sí.
Perquè, esclar, mires aquesta gent aquesta setmana, o els últims dies, entrevistes que es fan des dels mitjans de comunicació, doncs s'entrevista a molta gent que publica en castellà, que és que a mi em sembla bé que es publiqui en castellà, però és el dia del llibre, no és el dia del libro. Vull dir que si es fa el dia del libro, a mi em semblarà bé, o sigui, és el dia del llibre, i no pot ser que des dels mitjans de comunicació es dediquin a fer entrevistes a autors que el que fan és publicar en castellà.
T'entenc, sí, sí.
No sabria gaire què afegir, ho ha explicat molt bé la Núria. Jo crec que és com quan es parla, ella parlava de l'extinció, quan es parla també d'espècies en extinció s'han de fer accions per protegir-ho, perquè si ho deixes que corri pel seu curs natural hi ha un perill de que desaparegui. Jo crec que en aquest moment la llengua està té un risc d'extinció, per tant s'han de fer accions de protegir, que sabem que quan es fan accions per protegir, ja sigui amb llengua o sigui amb fauna, sempre hi ha algú que no li va bé, sempre hi ha algú que no li sembla bé, però quan una cosa estan per ells s'han de posar accions.
Sí, sí, és que és això el que diuen elles, que és com davant d'una situació d'emergència s'han de prendre mesures també excepcionals i d'emergència. pots, un dia qualsevol, tu pots caminar, estem parlant d'Olot, eh?, pel centre d'Olot, des d'aquí on estem fins a la plaça del Carme, i no sentir el català, això tranquil·lament. Per tant, calen mesures dràstiques, el que passa que no sé fins a quin punt es poden aplicar i com, és que és molt fàcil dir-ho. Jo no m'agradaria estar a la pell dels que han de prendre decisions, els governs o administracions, perquè és complicat.
Ara estem en un moment en què estem en campanya electoral, o precampanya electoral, però vaja, el divendres ja estem en campanya electoral pròpiament dita. Què penseu quan sentiu les propostes que fan els partits polítics en defensa del català?
La majoria de vegades em semblen de pura demagògia, la majoria de vegades, perquè jo tinc la impressió que és salvar la paradeta de cara a les eleccions, però un cop han passat les eleccions jo no veig que es faci res i que no s'actuï. Al contrari, jo crec que si s'actua, estic especialment crític en aquests moments, jo respecte al tema, penso que no és només la llengua, és tot el substrat cultural que hi ha al darrere. Cada vegada deixa de ser més una base, que jo crec que hem de partir d'aquí, d'Olot i de Catalunya, i ha de créixer a Espanya, Europa i el món, però no pot ser perdre la base aquesta. No, llavors, jo què sé, per exemple, portar-te molts exemples, com que és un tema que em preocupa, me l'he escrit per recordar-me de tot el que vull dir. Per exemple, mirant què està passant a l'escola, pensant que sóc mestre i que sóc de la generació de mestres que vam obrir l'escola catalana a la nova etapa després del franquisme, no? O sigui, jo em trobo els meus nets que preparen un tema, per exemple, de la prehistòria, i és una prehistòria en general. És una prehistòria que parla del que passava al Danubi, no saben on és el Danubi, però és igual, una història global del que passa al Pròxim Orient, o la Mesopotàmia, o la Dama d'Elx, i no parlen dels ibers. És que aquesta és la manera, jo entenc, d'anar marmant la cultura. I si això comencem a l'escola, com continuarà? Amb escoles a Olot se suposa catalanes.
Núria.
Jo penso que amb això hi ha un tema també de base, que és que si parlem de nouvinguts que no parlen el català, potser s'ha de garantir que tinguin les condicions per poder-lo aprendre. Clar, si tu tens una feina, que tens dues feines, que treballes 10 hores i que arribes a casa i potser estàs patint perquè no tens un sostre, perquè no tens un plat de taula, és molt difícil que et quedi espai per poder aprendre. Vull dir que si, jo crec que si hi haguessin les condicions i ho fem atractiu, jo crec que és atractiu el fet de parlar català i d'allò, la gent s'animarà. Però clar, hem de pensar en quines condicions està vivint aquesta població i que potser hauríem de fer entre tots que sigui més fàcil que puguin prendre aquest risc, no? I a nivell d'escola i de canalla, jo que tinc mainada en edat escolar, també el que esmentaves tu una mica abans, no, potser no tant dels mitjans de comunicació, però sí que les plataformes on miren ara els nens la tele, nosaltres quan érem petits hi havia tres canals i un era en català, per tant molt percentatge era en català, i ara realment com a pare, quan busques a plataformes, has de fer un esforç molt gran per trobar coses en català. Sort que n'hi ha, sort que es fan accions, el que dèiem abans, que s'han d'invertir recursos en que hi hagi aquestes opcions en català, perquè si no la inèrcia, clar, si tens 40 opcions en castellà i dues en català, hi ha d'haver aquest esforç, hem de mirar que n'hi hagin més.
Ramon,
jo tornant a la pregunta, perquè la pregunta era quines propostes veiem.
Sí, és a dir,
veiem...
quan sentiu els partits polítics que estan fent propostes sobre el català, un diu una conselleria sobre el català, l'altre diu defensarem no
jo,
sé què.
Jo no he sentit cap proposta que diguessis, vale, és factible, es pot fer. Jo estaria molt d'acord amb el que ha dit ella, que sembla fum per sortir del pas aquests dies perquè ens votin, que sembla, i al cap d'un any ja ningú se'n recorda de que ens han fallat aquella gent, no, amb això. Jo, sincerament, no veig propostes que realment puguin ser factibles.
Jo estic totalment d'acord amb el que deia la Núria, perquè mira, si tu et poses en el lloc d'una persona nouvinguda aquí, això, que treballa més hores que un sereno, ho ha de tenir molt fàcil. Però escolta, que no estem a l'època del franquisme. Tenir-ho fàcil vol dir que a dins, a lo millor de l'horari laboral, ha d'haver-hi una hora de classes en català i d'un català comunicatiu i d'un català àgil. Això no hi és. I després, és clar, tu sents els diferents partits que el que fan és dir, oh, és que ja se'ns ha acabat el pressupost. No fumem, s'ha acabat el pressupost. Hi ha una situació d'emergència. Escolta, surt de sota les pedres. Quan vivia el Franco això es va resoldre. I es va resoldre amb voluntaris que n'hi han. Perquè a mi em consta de gent, de professors, dels instituts o de les escoles que estarien disposats a anar a fer les classes en català. Per tant, és demagògia que dir, sí, és que nosaltres muntarem ara, justarem una conselleria. No, no, escolta, sí, no muntarem si guanyem, si ja es pot fer ara, per favor. Per tant, a mi em sona a fum.
Sí, sí, totalment d'acord.
Hauríem de ser una mica més, diguem-ne, els ciutadans, hauríem de ser una mica més protectors amb la nostra llengua. Tu abans has comentat, no?, que vas anar a Barcelona i vas haver de parlar en anglès. Això és bastant trist, no?, que tu vagis a la capital del teu país i hagis de canviar d'idioma, i ja no de l'idioma secundari, sinó del terciari, que haguis de parlar anglès directament perquè t'entenguin.
Sí.
Clar, tu perquè domines anglès, però qualsevol persona que no domini la llengua.
No, no, a mi em va xocar problema, bastant, no? Ens vam quedar bastant xocades totes dues de trobar-nos en aquesta situació.
És a dir, nosaltres hauríem de ser molt més crítics, molt més contundents quan trobem un interlocutor que no parla la llengua, perquè si tu vas a França, per exemple, ja te'n guardaràs prou de no parlar en francès.
Totalment,
no?
Sí. Bueno, jo crec que hem de fer aquest esforç d'intentar provar-ho sempre primer en català, que és el que es diu, i també a vegades hi ha coses que potser la solució no és amb aquell cambrer en concret, la solució és plantejar-nos quin model de turisme estem fent, quin model de ciutat fem, que és el que deia la Núria, tot cap enfora, que està bé, el turisme és un recurs, però hem de mirar que això no ens faci perdre una essència, que tu puguis anar al teu país a demanar un biquini en català i no hagis de mirar d'en recordar-te com es diu en anglès, no? Vull dir que ja hem de fer nosaltres primer aquest esforç, i jo penso una mica en la línia que deia la Núria, que hi ha d'haver recursos per facilitar la formació, i això, a vegades hi han de ser recursos públics que financin cinema en català, que financin doblatges en català, que financin aquest tema, és per garantir que hi hagi aquest producte, que potser a nivell de mercat no és tan rendible, però no podem deixar tot el mercat. Si ho deixem tot el mercat, ens trobem que anem a Barcelona i hem de demanar el cafè amb llet en anglès. Vull dir que...
Ramon, mira, com a nivell global és molt difícil enfrontar-te a la situació, no? Però el que hem de fer és intentar ser coherents nosaltres mateixos, fer el que podem en el nostre petit món, no? Ser militants, ha arribat el moment de ser militants de la llengua catalana. Jo tinc un criteri molt fàcil a l'hora d'anar a comprar, fins i tot aquí a Olot, que és que ja no que m'atenguin en català, que ja costa, perquè cada vegada hi ha més personal sud-americà, però que fan l'esforç, parlen en castellà, però el que me diuen que no entenen el català, jo me'n vaig i m'he anat a un altre lloc. Mentre pugui triar, ja està. Un dels criteris d'anar a una botiga o no, que normalment hauria de ser que fos la qualitat del producte, no sé què, doncs ara també és, o sobretot és, que m'entenguin. Amb la meva llengua.
Ho has fet, Ramon, si no t'entenien, de marxar?
Oh, i tant, sí? I tant. Sí, sí.
Jo també ho faig com
I fora. Més d'un lloc,
sí, sí, sí.
Eh?
Ah, sí? Aquí ho lot, això?
Total. Clar, perquè és que jo les úniques excepcions que faig, o que miraré de fer, és amb el metge. Vull dir que
no fos cas, no?
Sense jugar-te, no me la vull jugar, no? I poder, si me trobés un inspector d'Hisenda, on d'aquests també vigilaria una mica.
Sí, o en cas d'un judici, l'advocat, coses d'aquestes.
Clar, no,
però què estem dient, eh?
És que és molt trist, perquè fa 15 anys això que estem dient, no hagués tingut sentit.
Bueno, però hem de vigilar, perquè a Balears ja segur que tenen més problemes per trobar-se. Vull dir que també el que deies tu de les eleccions, també s'ha de vigilar què es vota, perquè segons què es voti, sí, hi ha coses que ens sembla que les tenim garantides o que estan segures, i en un moment hem vist el País Valencià, hem vist Balears, són coses molt fràgils, que construir es triga molt i destruir és un moment, vull dir que...
Sí, sí, perquè mira l'exemple de l'escola, que estàvem segures que havíem fet aquest pas i que no tenia marxa enrere, i de cop te n'adones al cap de 40 anys que hem fet marxa enrere, que estem fent marxa enrere, passos gegantins.
Però jo sempre faig la mateixa pregunta, Núria, en quin moment ens hem perdut? Perquè els que vàrem estudiar en aquella època en la que no podies dir barco, sinó que havies de dir vaixell, i si no te suspenien, en aquella època ho teníem tots molt clar, no? Com era la política lingüística i fins on podia arribar, no? En quin moment ens hem perdut i en quin moment tot això ha anat pel pedregar? Què creieu? veu?
Jo sí que jo veig com molt polièdric. No, no és només una causa, n'hi ha diverses. Una, ens hem, nosaltres mateixos, com a societat, ens hem cregut. Jo n'estava convençudíssima que el tema estava endreçat. I, per tant, en un moment determinat vaig deixar de militar, perquè vaig dir-me militar per altres històries, però això ho donava per fet.
Et vas confiar, diguem-ne.
I tant. I després jo penso que hi ha hagut successius governs i, per tant, dono la culpa directament a les polítiques d'aquí, nostres, però també les de l'Estat espanyol, que han anat jugant papers diferents. I les dono a l'Estat espanyol perquè l'Estat espanyol ha anat reconquerint aspectes sí, aspectes que nosaltres ja havíem guanyat i els ha anat mica en mica reconquerint, com és el cas del català, l'ús dels 25, les 25 hores en castellà obligatòries. Escolta, això són petites conquestes que s'han fet des de l'Estat espanyol, però també el mal govern d'aquí quan ha anat permetent.
Núria.
Clar, a nivell escola també hi ha un tema que jo penso que el món amb l'arribada d'internet ha canviat una mica el paradigma i poder no tots hem estat prou el ritme d'atrapar les coses, perquè si un canvi
molt... No?
Bueno, però molt matents, o que no costa molt seguir-li el pas, perquè canvien les coses, en dos anys et canvia... I clara, la manera com accedeixen a continguts, els continguts que tenen, ha canviat molt, i poder els adults no hem estat tant al cas de que això estava passant. Jo tinc una amiga que té filles adolescents i deia, ostres, com costa molt convèncer-les de l'interès del català, perquè elles veuen que quan van a YouTube o quan van a no sé què, és tot en castellà, i diuen, i per què ho necessito?
Pues... Castellà sud-americà.
Sí, sí. Bueno, sí. I clar, és dir, potser havíem d'haver-ho previst i actuar en prevenció, però clar, ens ha passat per sobre potser una mica, no? Llavors, sí que amb coses d'escola, jo crec que tornem a la mare dels ous, han de ser recursos, han de ser més professors, ha de ser més atenció a la diversitat, que és la manera d'assegurar que es mantingui. Potser la situació és molt més complexa que quan nosaltres érem petits i no s'hi han abocat els recursos necessaris, i a nivell de xarxes potser que no hem sabut com fer-ho perquè ha estat molt ràpid per tothom.
Ramon.
És molt complicat gestionar una situació que ve marcada pel fet del cas d'Olot, que és extrapolable a moltes ciutats i al país en general, que en molt pocs anys la població ha crescut de manera grandiosa, molt ràpidament, a base d'immigració de gent que ha vingut d'altres cultures. El no veníem de mica en mica, ha estat molt difícil, és molt difícil que s'integrin aquesta gent a nivell de cultura, a nivell de llengua i tot plegat. Olot, per exemple, dels famosos 26.000 habitants que havien tingut tota la vida, ara estem uns 40.000, no?
40.000, sí, sí. La comarca 60.
Bàsicament és gent que ha vingut de Sud-amèrica i que difícilment s'integren a la cultura catalana, entre altres raons perquè els hi han venut la idea de que estan a Espanya i per tant amb el castellà funcionen. I tenen raó, perquè és que amb el castellà se'n surten a tot arreu. Vull dir, no els culpo amb ells, culpo o atribueixo aquesta dificultat del català, entre altres raons, a aquesta invasió d'altres cultures, que és complicadíssim gestionar això. Tu mires les escoles a nivell de primària i la immensa majoria de mainada que hi ha, per generalitzar és una mica arriscat, però són de famílies que venen d'altres països i que no tenen el català com a llengua primera. I això dificulta
malgrat
molt.
Malgrat tot, l'escola se n'està sortint.
Sí.
Bueno, malgrat tot,
sí, però,
perquè malgrat tot, a còpia de la motxilla que es carreguen els mestres,
sí, sí,
malgrat tot, els nens acaben sortint amb un bon nivell.
Malgrat tot, arriben a mig curs i al cap d'uns mesos ja parlen català. Això sí que...
Saben el català i el poden parlar, però ho parlen realment?
Aquest és un altre tema.
És molt diferent, s'està convertint el català per aquesta nova generació de mainada nostra amb la llengua obligatòria, per entendre, una llengua oficial, però que a la pràctica no té tanta importància. Surten al carrer, no es parla català, miren la televisió, hi ha poquíssimes cadenes que parlin en català, i n'hi ha alguna, i no diré noms, que si parlen en català conviden molts de tertulians o d'intervencions que són en castellà. Les xarxes. estem en una situació molt delicada, i tant deia allò, hem de ser militants.
El País Basc, per exemple, el País Basc, o a l'escola parles l'euskera, o si no, quedes absolutament aïllat del món. Fins i tot em consta, per gent que he pogut conèixer aquest estiu, que la política és molt més restrictiva en aquest sentit. Però d'això, en canvi, ningú en parla. En canvi, aquí sembla que d'un temps cap aquí hi ha hagut com cert interès a intentar aplacar precisament aquesta escola catalana que tu comentaves, no, Núria? Cal que siguem també més valents des d'aquí i posar la llengua al primer nivell?
Evidentment, evidentment, evidentment. És que pensa que en el seu moment partíem de la gent que era euskaldun, que parlava basc, era poquíssima. En canvi, nosaltres partíem d'un nivell de catalanoparlants enorme. Alguna cosa ha passat, que mica, 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 estem canviant les balances. Què ha passat? Sí, hi ha hagut una onada, una llau immigratòria que no és en el País Basc, això és evident, però després hi ha diverses històries, perquè ells també tenen la llau de les noves tecnologies, també la tenen. Com ho estan? Pues ho han sabut gestionar millor i ho han sabut gestionar amb valentia, perquè escolta, si al pati es parla català, es parlava basc, jo ho trobava horripilant, però els hi ha funcionat, doncs anaven i els hi deien, els hi recomanaven als nens que parlessin basc. Aquí, escolta'm, on està...
Si parlava en castellà, vols dir,
eh? Si parlava en castellà, sí, per tant. On està aquí el paper dels inspectors controlant, no què fan els nens, no, què fan els professors que en lloc de fer la classe en català la fan en castellà? No existeixen. Hem negligit. Però el govern ha negligit també, jo crec que s'ha de ser beligerant.
També jo crec que a diferència del País Basc, aquí s'ha utilitzat molt l'eina com a... la llengua com una eina electoral, s'han fet com... ha creat tensió, llavors ha fet com molta gent que reivindiqui... Jo quan, no recordo quan era petita que ningú ho plantegés com un problema, ni es demanaven les hores en castellà. Clar, com que s'ha posat la llengua en lloc on no ha de ser, que és en aquest debat, això no crec que hagi fet cap bé.
Bon.
Sí, no sé què més afegir, eh?
Escolta'm, jo m'he quedat amb una cosa. Dius, si no m'atenen en català, marxo de la botiga.
Si no m'entenen.
Si no t'entenen.
Que m'aparten en castellà, vale, estan al seu dret, només faltaria. Però que almenys m'entenguin.
Si no t'entenen,
Olot.
És a dir, a una botiga Olot t'atenen en castellà, tu segueixes parlant en català, veus que no us en sortiu, no t'atenen, tu acabes marxant,
sí.
Però tu comuniques el motiu pel qual marxes?
No, la veritat és que no, ho he fet poques vegades i no ho he fet, suposo que ja ho entenen, no?
O una no, altra cosa, perquè si no t'entenen?
No, interpreten, vull dir que interpreten la situació, però jo estic amb el meu dret també, no?
Mm-hmm. Núria?
Sí, sí.
Tu comuniques perquè te'n vas o no?
És que és evident perquè canvio la cara, és que és evident, amb el llenguatge corporal és evident. I no cal.
Estem en directe des del capdamunt del Filal en aquest dia especial de Sant Jordi, avui amb els nostres contertulians, la Núria Torres, la Núria Pascal i en Ramon Esteban. Estem aquí en aquesta diada especial. Ara sembla que ha parat una mica el vent. Suposo que podíeu sentir, podíeu veure com aquí realment avui fa molt fred. És un dia típicament d'hivern, però això no ha impedit que els ciutadans i ciutadanes surtin al carrer a gaudir d'un dia tan especial com aquest. Anem a veure com s'està vivint aquest dia a peu de carrer. Anem a peu de parada, podríem dir-ho així, perquè una de les persones que ens acompanyarà fins a les 2 de la tarda per copsar des de diguem-ne, des de tocar la pell com s'està vivint aquest Sant Jordi és la Mònica Font, aquí ja estem en condicions de saludar ara mateix. Mònica, com estàs vivint aquest Sant Jordi, a part d'enfredolida, suposo també, igual que nosaltres?
Què tal, companys? Doncs, Joel, tota la gent que esteu avui a la taula de la tertúlia, en aquesta tertúlia especial, avui estem contents perquè hem deixat per unes hores el plató de la finestra i som aquí, al cor de la ciutat, al Firal d'Olot, veient aquest ambient. Sembla que el temps, de moment, ens respecta. Ja veieu aquí parades de llibres, de flors, escoles, editorials, tothom avui preparat per aquesta jornada tan especial, tan nostra, tan catalana.
Molt bé, doncs, Mònica...
Al llarg del matí d'avui, des de les 12 fins a les 2, anirem fent diverses connexions doncs per anar seguint el pols d'aquest firal, que avui està, ja ho veieu, força ple. Ara sonen les campanes de Sant Esteve, són 11:45 del migdia, i bé, sembla que això, mica en mica, s'anirà animant, anirem fent connexions al llarg d'aquest matí.
Fantàstic, Mònica, doncs estarem molt pendents de tot el que ens expliquis, perquè tindràs un munt de protagonistes, un munt de convidats. Hem parlat de la llengua, però si tornem al Sant Jordi, teniu la sensació que potser s'ha comercialitzat massa?
Jo crec que s'ha comercialitzat tot. Estem en un punt de la història que tot se'n veu el que dèiem abans, no? El rendiment, el que ve més, i que potser també el Sant Jordi s'ha afectat una mica, però a mi em passa una cosa, quan és de llibres, jo penso que, mira, si la gent se'l compra i se l'emporta a casa, hi ha més opcions que se'l llegeixin. Llavors, si és per donar suport al sector editorial, que és un sector de la cultura que durant l'any segur que té dificultats, si la part mercantil afecta en una cosa cultural, bueno, potser no és tan greu com en altres àmbits.
Un sector editorial que, per cert, últimament ha tingut problemes de distribució, que ha acabat als jutjats. Hi ha moltes editorials que porten, diguem-ne, molts mesos amb produccions encallades, que allò, per la fusió de les distribuïdores i aquestes històries empresarials, que en definitiva ha fet que moltes publicacions hagin arribat tard, amb les conseqüències econòmiques que això ha comportat per ells. Ramon, tu també tens la sensació d'aquest màrqueting excessiu per Sant Jordi? O el trobes positiu?
Hi ha màrqueting, no sé si és excessiu, però tal com deia la Núria, és que avui dia tot és... Escolta, comencem les campanyes de Nadal al mes d'agost, com qui diu, exagerant una mica. I el Sant Jordi, sí, però tampoc és dels més... A mi el que me sobra poder del Sant Jordi és el rànquing de més venuts i aquestes coses, perquè és injust, perquè, clar, trobes escriptors que s'ho han currat tot l'any i no venen tant com aquell escriptor puntual, diria oportunista, en molt bon sentit de la paraula, que és un famós de la televisió i aquell dia arrasarà. Jo recordo un Sant Jordi que un dels llibres més venuts va ser un llibre de la Llull Bertran,
sí,
que era en blanc, que no hi havia res, eren fulls en blanc, i va ser dels més venuts. Clar, això fa una mica de llàstima, no? Però bueno, al marge d'això...
Això era l'època del vídeo, l'època aquella que deia allò del vídeo.
Suposo que sí, que devia ser famós i no... Saps? Mira, però sap greu, no? Perquè jo crec que la literatura habitual o constant es ven durant tot l'any, i avui és un dia, com diu, del llibre, sigui literatura o no sigui literatura, no? Els llibres de cuina també es vendran molt, que està molt bé.
A mi em fa una certa pena això, que hi ha que l'autor mediàtic estigui per sobre del bon escriptor, però bé, com deies, són llibres, mira, si hi ha gent que acaba tenint l'hàbit de, ni que sigui un cop a l'any, comprar un llibre, benvingut sigui. Trobo supermercantilista lo del rànquing dels llibres venuts. A mi és que això arriba a un punt que és com, em porta el record com de les nits electorals, saps? Allò de la nit abans, a veure, enquesta, qui li sembla que serà? A veure, fem un rànquing i l'endemà, ara ja a les 9 tancada la paradeta, podem dir... Bueno, ho trobo penós. Bueno, diu que aquest any no ho fan, me n'alegro moltíssim, perquè ho trobo penós.
Home, de fet, hi havia, recordo altres anys que hi havia el més venut a les 12 del migdia, a les 6 de la tarda, i a l'hora de tancar Sant Jordi, i encara sobre l'any demà tenies els més venuts.
El mèrit d'un llibre no és que es vengui més o menys, és la qualitat, i ara diuen les editorials que qualsevol llibre és una novetat si tu no te l'has llegit encara. Vull dir que hi ha molts llibres que potser no són d'aquest any, que són de fa molt temps, i que són molt interessants.
Aquesta frase està molt bé. Si tu no l'has llegit és una novetat.
Sí.
De totes maneres, també creieu que hi ha, diguem-ne, com una mena de hiperpublicació de llibres, perquè dona la sensació que tothom s'atreveix a fer llibres, no?, moltes vegades.
Aquesta pregunta és molt difícil. Tu primer.
No,
toca tu ara.
No és pas dolent. Llavors el mercat o els gustos de la gent decidirà. Perquè llegeixis un llibre d'un autor que s'ha autoeditat i és petit, no treu que puguis llegir entre cometes, bona literatura, és compatible. Que la gent tingui més facilitat per editar, jo trobo bé.
I a mi m'agrada mirar-ho des de l'altra perspectiva, que sí que hi ha els mediàtics, que tothom publica, que tothom té llibre per Sant Jordi per vendre, però també ara hi ha editorials que fan autors més desconeguts o que recuperen coses i que pots accedir a coses més interessants o més minoritàries i és més fàcil. Per tant, bueno, té sempre l'altre punt de vista, no?
Aquella fira, el Liber is Liber, que s'ha recuperat i tot plegat, doncs allà hi trobes editorials d'aquestes que no sé com se'n surten perquè fan edicions molt curtes, no sé què, però existeixen, vol dir que...
I de fet, jo penso que com a persona sempre tens moments de tot. Jo, per exemple, em reconec una persona que llegeixo molt, llegeixo més, no miro la tele, per tant, perdó, la TV Olot me la miro en podcast, però
però la tele no la tinc... Quan dieu això?
No la tinc sintonitzada a casa meva, no?
Però doncs
miro els programes que m'interessen, i ja està. Llavors, jo que sóc molt lectora, tinc moments de tot, o sigui, la meva passió total, però és que és una passió, són les novel·les de Lladres i Serenos. Ja està, i si jo estic un dia trista o espessa o no sé què, dona'm una bona novel·la de Lladres i Serenos.
Clar.
Això no vol dir que només llegeixi Lladres i Serenos.
Correcte.
Vull dir que jo també penso que hi ha d'haver de tot, no? Hi ha un moment a què et ve de gust llegir literatura de qualitat i hi ha un moment determinat que et ve de gust llegir una cosa aversiva, no? De passar-t'ho bé llegint-ho, no?
Jo penso que és la cultura, té aquesta part emocional, que som animals emocionals, i que hi ha d'haver aquest gaudi i aquest plaer d'estar llegint, i potser el que deia la Núria, a vegades llegeixo, igual que quan mirem sèries, a vegades mires una sèrie més xorra a Netflix, perquè aquell dia et ve de gust, hi ha d'haver llibres per tot, però clar, agafar l'hàbit és el que deia la Núria, si tu tens l'hàbit de tenir aquell llibre a la tauleta o aquell llibre per l'estoneta que tens i t'ha agradat molt, és més fàcil que llavors n'agafis un altre, i com amb tot, amb cultura, vull dir que hi haurà un dia que voldràs una cosa que et posi, tregui de la zona de confort, que et faci reflexionar i que et deixi trasbalsat, i hi haurà dies que no, que voldràs una cosa agradable. Llavors, aquests llibres més fàcils, més mediàtics, potser són la porta d'entrada a l'hàbit.
Ramon, tu ets dels que fuges dels llibres mediàtics d'entrada?
Per sistema, no. Si n'hi ha un que el trobo interessant, doncs el compraré o el demanaré. Jo el que dic, o sigui, tenen tot el dret d'existir, evidentment. Jo ho deia en el context aquest del dia de Sant Jordi, aquesta competició dels més venuts i tot plegat, deia que és injust per això, no? Però és clar, els mediàtics tenen tot el dret a escriure, només faltaria.
De totes maneres, hi ha mediàtics i mediàtics hi ha. És a dir, hi ha persones que en surten dos mesos a la televisió o a les xarxes i ja et treuen un llibre.
Bueno, si és un bon llibre, fantàstic.
La meva pregunta és, a qui creieu que beneficia aquesta lectura tan mediàtica? D'entrada, les editorials, el lector, és a dir, el lector es comprarà aquest llibre pel fet de ser un autor mediàtic i el deixarà a la prestatgeria. Quin recorregut tindrà aquest llibre? Perquè una mica la gràcia dels llibres també, abans ho comentàveu, no? És a dir, tu has fet una apel·lació a l'autor que tu t'has comprat, oi? I tu de seguida l'has escollit. Per tant, segur que potser quan tu l'acabis igual tu li dius, deixa mal. Una mica també la gràcia dels llibres és que no es quedin a l'estanteria, no? O al prestatge, sinó que després tinguin un recorregut, no? Tinguin una vida.
Sí.
No sé si heu pensat en aquesta reflexió.
Jo crec que són públics diferents. Aquests ultramediàtics, que és algú que ha sortit dos mesos a la tele i fa un llibre molt específic d'aquest contingut, jo crec que és més per pescar la gent que no té un hàbit lector molt establert. Jo crec que els que ens agrada llegir no són els que surten a la tele, que a mi em fan una mica de... Jo no me n'he comprat mai cap, perquè em fan una mica de mal. Aquests que es veuen tan prefabricats, menjar ultraprocessat, així. Però ja tens els autors que t'agradin així, però potser hi ha gent que no té llibres a casa i aquest és el primer que es compra. A mi m'agrada ser optimista i pensar que, mira, si aquesta és la manera que veu que llegir li dona estones agradables i que el dia que està trist, doncs això el fa riure una estona, bueno, mira.
Núria.
No, jo mai compro llibres mediàtics. No. És que tinc una llista, és que jo no sé si li passa el mateix que em passa a mi a molta gent, però tinc una llista de llibres que m'he d'anar comprant i doncs aquests no hi entren perquè la llista és molt gran. Llavors jo el que sí que faig és que formem part d'un grup que som 5 o 6 amigues i que ens passem els llibres. I mira, doncs això, em compro el llibre de l'Alfred Bosch. Ah, doncs fas bé de dir-ho perquè jo ja no me'l compro, no? Mm. Bueno, i així ens anem passant, perquè trobo que està bé que els llibres circulin i que... amb gent que t'entén.
I que te'ls torna.
Sí, perquè som un grup que
te'ls tornem. Moltes vegades els llibres desapareixen. Això passa com els discos, no? Deixa'm un disc i després, de cop i volta, el busques i ja no hi és, Ramon.
Jo sóc molt usuari de la biblioteca i veig molta vida a la biblioteca i mainada a la feina que es fa a la secció infantil amb allò de la Guilla i no sé quina altra mascota tenen, la feina de la... de la Lola Arquer...
El cau de la Guilla.
El cau de la Guilla. Tinc nebodes, la més petita sobretot, està, bueno, encantadíssima de la vida allà, i suposo que és una manera de que es vagin introduint a la lectura de... Clar, aquí haurien de distingir tipus de lectures, els suports de lectura, pel suport en paper, aquí és important, no?
M'agrada molt que triguis aquesta qüestió, Ramon, perquè precisament el proper tema que volia posar sobre la taula és com seduïm els joves, i especialment els més petits, perquè entrin en el món de la lectura, no? I recordo que quan estudiàvem teníem una hora de lectura i ens feien allà llegir aquella hora de lectura. Però què passa quan arriben a casa?
Perdona. Això de l'hora de lectura era un arma de doble fil, perquè segons quina lectura t'obliguessin a llegir,
ja no
llegies mai més res. Era molt delicat, però,
sí.
Saps? I no sé si sempre era molt curós. Jo me'n recordo els Escolapis, ja quan una mica gran, a la literatura castellana, el Mester de Clerecía.
Ui!
Clar, i penses, hosti, amb el pas del temps, penses, hosti, per llegir això a 11 o 12 anys...
O el poemari del Mil Fits.
Havia corregut el risc de no agafar mai més un llibre de literatura.
O la Celestina, que està llegint el meu net.
Clar, quin?
L'Arnau està llegint la Celestina.
I quina edat té?
La Celestina.
Clar.
I què? Està motivadíssim, no?
Clar.
Vés-se felicitat.
Poder no és la millor manera de començar, diria jo.
Me'n recordo molt que la meva professora de batxiller, la Mercè, ens va dir un dia, és un consell que m'ha servit sempre, si un llibre no t'agrada, el deixes. Llegeix-te'n un altre. I a vegades, quan vens de l'escolarització, que hi ha les lectures obligatòries, et sembla que te l'has d'acabar per força. I llegir no ha de ser una obligació, ha de ser una cosa que sigui un gaudi, que t'ho passis bé, que te doni... I llavors, bueno, no passa res, si un no t'ha agradat, es queda allà i anem pel següent. I amb els nens jo crec que s'ha de fer una mica així, és que jo de moment veig que els meus fills ara la relació, són molt petits, però la relació que tenen amb els llibres és com una cosa divertida, que els obren, se'ls miren, quan se'l cansen el deixen, i si poden veure això, o a la biblioteca anem, remenem, aquest no m'agrada, doncs un altre, que vegin que és una cosa divertida i que els hi dona com un...
És que jo crec que tu has dit una cosa que per mi és clau. Has d'associar biblioteca en un lloc agradable, en un lloc plaent. No tot ha de ser divertit a la vida, Vull dir que hi ha coses que han de ser dures, però tampoc ha de ser un pal. Aleshores, la majoria de biblioteques d'aquest país, què ha passat? S'han fet velles. Els llibres són grocs. La lletra, la tipologia de la lletra de fa 40 anys no és la tipologia de les lletres d'ara. I per tant, les biblioteques han envellit. O sigui, les nostres biblioteques els hi caldria, escolars, els hi caldria una reforma total i un bibliotecari o bibliotecària que sabés de què va el tema.
Donar més importància al tema dels llibres a dintre de l'escola, no?
Evidentment. Entens? Ha desaparegut la biblioteca com a ens que en una època va ser important. Això ha desaparegut i ha passat a ser un lloc, doncs jo què sé, que els nens hi van a fer els deures.
Mira, jo recordo a la meva època, jo recordo la biblioteca com aquell lloc on si parlaves més del compte et feien fora.
Sí, però ara això ja està canviant una mica, Almenys aquí la secció infantil ja deixen que els nens parlin.
Jo era dels que normalment em feien fora. També,
però,
també s'ha de dir.
La secció d'adults igual no, però la secció infantil, a veure, no pots fer merder, però ja et deixen xerrar. I també hi ha escoles, et vull donar un bri d'esperança, jo veig a l'escola que van els meus fills, que estan treballant molt al fons i que fomenten molt que els nens se'ls aportin en préstec, vull dir que hi ha brots verds.
Això que comentaves tu, Ramon, per exemple, jo hi vaig assistir a una activitat molt interessant a la biblioteca d'Olot, és a dir, imaginar una biblioteca d'Olot, o una biblioteca qualsevol, vaja, com un espai obert on s'hi facin activitats, sí, on la gent pugui fins i tot aplaudir, sí, és una cosa que ens desquadra molt en comparació amb les biblioteques que havíem viscut anys enrere. Sí. Clar, evidentment que la biblioteca d'Olot té diferents pisos i, per tant, a les parts més superiors el silenci impera, oi? Perquè, de fet, estan pensades també una mica per això, perquè la gent s'hi pugui concentrar. Però està bé que també siguin centres culturals, no? És on hi passin coses.
Cal anar per Europa.
No, però crec que ja està enfocat així. La d'Olot, la Carme Simón ho tenia molt clar, i la gent que ho porta és això, no? És un lloc, un focus d'activitats centrat, evidentment, amb el tema de la lectura o de la literatura o del que sigui, i el préstec de materials. Però mica en mica ja... I quan parlen de la nova biblioteca que s'ha de fer a Olot, ja no es parla tant de biblioteca a seca, sinó com un lloc multidisciplinar gairebé, no?
És que aquestes,
on encaixar-hi, perdona,
aquestes
on encaixar-hi
grans la... biblioteques europees tenen aquells esquemes, jo que sé, la de Helsinki, la de Copenhague, aquelles escales que tu veus la gent asseguda a les escales, gairebé tirada per les escales, per mi això és un gaudi.
Clar.
Amb la llum que hi entra per tot arreu i ple de gent llegint. I aquests altres espais on, a més de llegir, es fan coses de tipus manual, és associar que és el lloc de vida cultural, no? No només de lectura, però que la lectura hi té una part importantíssima. No forçosament ha de ser assegut en una cadira i en una taula.
Molt bé, aquest és l'ambient que s'està vivint en aquest dia de Sant Jordi, a aquesta hora, a la ciutat d'Olot, en concret al Firal. Com podeu veure, corrues de gent que ja s'estan aturant per adquirir el seu llibre, per comprar la seva rosa i, en definitiva, per fer vida social en un dia tan especial com aquest. Sortiu perquè encara el temps aguanta, eh? Fa molt fred, però, escolta, és de molt bon suportar, us ho diem nosaltres, que estem compartint aquesta estona aquí. Què li falta al Sant Jordi? O què li sobra al Sant Jordi?
Res. A mi em sembla que ja està bé tal com està. No festiu, el llibre en català, la cultura, el carrer, les roses, ja està. En tot cas, vèncer aquesta mena de mercantilisme que els darrers anys hem anat a parar, però és que jo penso que té tots els ingredients que ha de tenir.
Sí, jo penso que encara a nivell social té molt bona salut i la gent ho espera, i tot i ser un dia feiner, com deia de la Núria, tothom es guarda aquella estoneta per venir al Firal i venir-ho a veure, i també altres ciutats de Catalunya, que és mirar de preservar-ho, no?, que dèiem abans, que no se'ns extingeixi com altres temps.
Les coses que funcionen, millor que no les toquem. Sí. Jo més o menys ho deixaria tal qual, eh? Almenys Olot, el que conec.
Perquè heu notat un canvi dels Sant Jordis que celebràvem abans amb els Sant Jordis que se celebren ara?
Globalment no. La mercantilització sí, però el que és l'essència, a mi em sembla que no, em sembla que continua sent que es compren roses, que es regalen roses. M'encanta perquè tant es poden regalar a homes o a dones, i això ho trobo que és una cosa que amb els anys s'ha anat guanyant. Es compren llibres, a mi la gent surt al carrer, la gent queda per sortir al carrer. No.
Bueno, potser ha perdut una mica, per exemple, el tema de la rosa que deia ella. Tu pots regalar un home, tu pots regalar una dona, però ara vas al Colmado a comprar el pa i te'n regalen una. Potser s'ha com tan popularitzat que el valor que tenia aquella rosa que et regalaven, que et feia aquella il·lusió, ara acabes el dia amb 5 roses, que són això més de caire màrqueting, que no les que es regalen amb significat, però bueno, això ens passa en molts aspectes de la vida, i encara, mentre n'hi hagin aquestes de sentides, ja està bé.
Rectificar la resposta. Jo sí que canviaria una cosa, el prohibiria. Okay. Radicalment. Roses de colors estranys.
Ah,
si una rosa ha de ser una rosa, i punt. Que n'hi ha de color blau i liles i coses d'aquestes, doncs no. Una rosa ha de ser natural i com ha fet sempre, ja està. Digue'm un clàssic, eh? Però vaja, aquest és el pitjor, és el més petit dels problemes que podem tenir.
Home, tu, per exemple, aquestes roses que tenim fantàstiques aquí...
Això és fantàstic, eh? És això.
Són les roses de Naturflor, per cert, aquí enviem una salutació, és el nostre patrocinador, però tu ets d'aquest model.
Sí, senyor.
Molt bé. I d'algun altre color o no?
Bueno, una rosa més clar, també, si vols.
Ah. Sí, aquestes roses del Barça, tu no et motiven.
Les grogues no me motiven gaire. I avui n'he vist d'un color... blau lila,
sí,
que bé, pot combinar molt bé en una decoració d'una casa concreta, però jo el trobo fora de lloc, ja està. Això és l'única objecció que faig a la festa de Sant Jordi.
Ara està descol·locat, si eh, Ramon?
Núria.
Això ja és, això donaria per...
Però no, podríem entrar en el tema, perquè diu que... No, no, sí que podríem entrar a nivell econòmic, perquè resulta que les del Maresme, no sé si ara, acaben en aquest moment, és un 20%. La resta venen de Colòmbia o d'Holanda. O sigui, què ens passa, no?
I estem parlant de roses, no de tulipes.
Estem parlant de roses.
Ara fossin de tulipes, mira, si venen d'Holanda.
Estem parlant de roses. No sé si un 20% ho trobo.
O fins i tot menys.
Clar, és que si en comprem tantes i tantes que el nostre país no dona l'abast, és l'explicació, no? Per una part, sembla positiu.
Home, saps què? També lliga amb el que deia la Núria, com que s'ha mercantilitzat i es regalen, per això no es dona l'abast, perquè si tu et regalaven una rosa, doncs amb una rosa podien fer l'abast i la proporció comprem-ne de fora, però és que ara és desaforat.
Ja que estem aquí amb tertúlia, estem entre amics, estem ara que estem disposats a obrir melonets, en Ramon ha parlat del color de les roses, per cert, que n'hi ha del Barça per aquí darrere, i n'hi ha, suposo que en trobarem del col·lectiu LGTBI. Aquí anava. Escolta'm, no és una mica sexista això de que les roses es regalin a dones i que les dones hagin de regalar un llibre? Els homes entre homes no es poden regalar roses?
Evidentment que sí, Per això he dit que jo soc conscient que en els últims anys això ha anat canviant i que dones regalen roses i homes regalen, o dones regalen llibres. Jo trobo que això tant és. Estic totalment d'acord.
Sí, sí, cap problema.
Jo també em demano que em regalin llibres, sí, sí. La rosa està molt bé, però jo el llibre també ho vull, vull dir que ja l'he fet.
Però si jo vingués a regalar una rosa, Ramon, no miraràs amb cara, volent dir...
No, llavors em preocuparé perquè
llavors,
no, que llavors t'hauré de regalar un llibre, no?
O una altra rosa.
O una altra rosa, val. Cap problema, sí.
Home, una mica... Això ja, aquesta etapa, jo crec que ja l'hauríem d'anar superant.
Sí,
ja sé
sí,
que
sí,
a vegades vivim en les bombolletes, hi ha coses que em sembla que estan superades, llavors obrim el focus i a vegades veus que no, quan sents segons... Però jo crec que això ja hauríem de tenir-ho molt així, que et puguin regalar una rosa, tant sents un noi com una noia, només faltaria, sí, sí. No?
O sigui que per encertar-la, millor un llibre i una rosa, així
sí,
ho matem.
Totes sí, dues coses, sí, exacte. Sí, sí.
Ho matem tot de cop, no?
Sí, sí. Jo, mira, com que... moltes vegades ningú em regala cap rosa, em vaig i me'n compro una jo mateixa i em quedo també tan tranquil·la.
I a més la rosa és menys complicat, perquè un llibre, si has de regalar un llibre a algú que no coneixes prou a fons, no saps si l'encertaràs.
Què fas en aquests casos, Ramon?
Home, jo els llibres, els llibres que regalo és bàsicament els meus nanos, els meus fills, sé més o menys els gustos, i no sempre els encerto, però a altres persones tampoc. Alguna vegada de manera puntual he regalat algun llibre a algú, però no és. O sigui, els que segur que per Sant Jordi reben un llibre o estan castigats amb un llibre són els meus fills, que ja són grans.
Això ho has fet tota la vida, d'altra
tota
banda.
La vida. Clar, quan érem petits era una cosa i després ha estat una altra.
I la Núria?
Jo normalment faig la carta als Reis de Sant Jordi, o sigui, ja dic quin m'agrada,
sí?
I així ja és molt fàcil, amb els de casa, perquè no, de moment no me n'ha vingut cap de fora, però així ja sé que, com diu la Núria, tinc una llista de molts dependents que en tinc ganes, doncs ja els tinc allà i ja faig la carta als Reis.
Doncs va, feu-me una recomanació. Si ara tenim gent que ens està seguint i té ganes de regalar un llibre, però diu, no m'acabo de decidir, a veure què diuen els de la tele i els de la ràdio. Núria, va, mulla't.
Sí, espera, és que ara no me'n recordo el nom de l'autor. És el darrer que he llegit, sí, del Villatoro. El vaig acabar la setmana passada, em va entusiasmar. És un llibre que parla del canal d'Urgell, de la construcció del canal d'Urgell, amb totes les peripècies d'aconseguir els diners perquè es fes, i quan aconseguir superar les obres d'enginyeria, i quan el tenen fet, resulta que l'aigua el que fa és treure la salabró del terra, i s'arruïnen. I no és fins al cap de molts anys que l'aigua queda, ha fet un pòsit correcte, i ara tenim el bé de Déu, que és els arbres fruiters de l'Urgell, no? I la gràcia del Villatoro és que parla de la seva construcció fins ara, que amb la sequera, una de les normes, en fi, catastròfiques va ser, doncs tallem el rec del canal d'Urgell.
Jo un que vaig llegir fa poc que em va enganxar molt és el de la Maria Climent, que es diu A casa teníem un himne, i és d'aquests llibres que jo normalment llegeixo una hora del dia, però que si tenia 5 minuts al migdia anava a llegir-lo una mica, perquè és d'aquests de fàcil de llegir i interessant.
Mont, tenques tu.
Jo recomanaria un que no és novetat, que seria el qualsevol llibre d'en Jesús Moncada.
Ai, sí,
que ja, bueno, ens va deixar fa anys. Però jo vaig quedar impressionat. Vas de començar amb Camí de Sirga, sí, i llavors tota la sèrie de llibres ambientats a la Matinença, que ja no existeix.
I t'obliguen a veure-ho, eh?
Sí, és, clar, però ja no existeix aquella Matinença. Sí, sí, i si no vas a Matinença, esclar... N'hem parlat a casa amb la dona, hòstia, hauríem d'anar a Matinença, però esclar, penso... Em decebrà, perquè
bueno,
he vist fotos...
Veus ja la resta.
Sí, sí, sí. Doncs és fantàstic, és un petit món que passen coses extraordinàries, que més o menys, més, com a periodista em va tocar una vegada entrevistar-lo, i tot el que explica allà a vegades està una mica exagerat o ell es pren alguna llicència, però bàsicament ha passat i són personatges que existien. És fantàstic.
Molt interessant avui la nostra tertúlia. L'hem feta des d'aquí, des del Firal d'Olot. O des d'aquí torna demà amb el seu format habitual. Però no marxeu, perquè ara arriba en Gerard Puigdemont, la Natàlia Moreno i la Mònica Font amb aquest Sant Jordi a flor de pell. Seran tan sols 5 minuts. No marxeu, quedeu-vos amb nosaltres. Ara anem a la publicitat i tornem de seguida. Núria Torres, gràcies infinites per venir.
Gràcies.
Ara que et comença a tocar el sol,
sí, sí,
ara hem de marxar. Núria Pascal, gràcies per acompanyar-nos. T'esperem un altre dia.
D'acord.
M'agrada molt que ens hagis acompanyat. Ramon Esteban, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ens veiem aviat. Tornem de seguida. Bon Sant Jordi.
Viu amb Ràdio Olot la diada més celebrada a casa nostra, amb aires de Sant Jordi. Un dia especial que celebrem amb tu des de Ràdio Olot amb el patrocini de Isop Llibreria, Admimo, A Flor de Pell, Pneumàtics Xarola i Infopràctic. Infopràctic, assessors digitals, et desitgen una molt bona diada de Sant Jordi. Infopràctic, ens trobaràs a l'Avinguda Sant Jordi 19 d'Olot o al web infopràctic.cat. Aquest Sant Jordi, vine a l'ISOP i trobaràs tot allò que busques i tot el que no sabies que buscaves. T'esperem a la parada del Firal i a la llibreria de la plaça del Mig d'Olot.
Prepara't per a l'estiu a Admimo. Gaudeix del teu cos sense pèl amb els nostres packs de làser, sessions ràpides i indolores. I prova el body contouring. Tonifica i reafirma la teva silueta. Digues adeu a la cel·lulitis i a les contractures musculars. Vine'ns a veure. Ens trobaràs al carrer Pou del Glaç 25 d'Olot. Segueix-nos a Instagram. Aquesta temporada, Admimo.
L'amor et transforma, et dona alegria i et fa estar constantment en un núvol. Però per la teva seguretat i la de les persones que més estimes, no oblidis revisar i canviar els pneumàtics del teu vehicle. Deixa que ho facin els especialistes de Pneumàtics Xarola. Pneumàtics Xarola, a l'Avinguda Reis Catòlics 8 i a l'Avinguda Europa 4. Truqueu-nos al 972 26 02 30 i al 972 26 88 59.
Necessites sentir-ho a flor de pell. Has d'estar còmode i gaudir de la teva llibertat de moviment. Ara, a Olot, troba el que tant has buscat. A flor de pell, roba íntima per a dona i home. Mitges i mitjons, calcetes, sostenidors i sostenidors de copes de gran capacitat, calçotets, pijames, samarretes interiors, picardies i roba sexy per a dona i home. A flor de pell, al carrer Aranjuez 6, antiga plaça del Cisne, a Olot. Telèfon 972 077 182. Segueix-nos a Instagram, a flordepell.olot.
Avui, a Ràdio Olot, tenim Aires de Sant Jordi.